Avui a Islàndia una història que segur que molts recordeu perfectament. Festival Love Parade a Alemanya, estiu de l'any 2010. Una aglomeració de gent en una rampa d'accés provoca 21 morts, entre ells dues noies catalanes, la Clara de Tarragona i la Marta de Cambrils. Han passat 10 anys des d'aquell dia i la justícia alemanya acaba de tancar el cas sense cap culpable. Ni una persona condemnada, ningú de l'Ajuntament de Duisburg, que és on es va fer el Love Parade aquell any, ni tampoc ningú de l'empresa organitzadora del Love Parade, d'aquest festival de música techno. Legalment, doncs, ningú serà responsable de la mort d'aquells 21 joves, 16 noies i 5 nois que ni tan sols van poder entrar al festival. Me n'he anat a Tarragona a veure els pares de la Clara, el Paco Zapater i la Núria Caminal. Des del 2010 han hagut de combinar el dol per la filla amb la lluita perquè es faci justícia. El Paco i la Núria també seran protagonistes d'un documental sobre el cas Love Parade que s'estrena molt aviat al Festival Inèdit de Barcelona. Total, que m'han rebut el Paco i la Núria al menjador de casa seva, a Tarragona, amb un àlbum de fotos de la Clara. Hola, Núria.
Hola, bon dia.
Què és aquesta foto que m'ensenyes?
Aquesta foto és una de les últimes que tenim de la Clara abans d'entrar al túnel on va morir, que s'abraça amb un company. Ells anaven una mica de comiat de l'any d'Erasmus que havien passat a Münster, i per nosaltres és com si ens abracés i es despedís també de nosaltres. Aquell dia van decidir uns quants estudiants d'Erasmus de la Universitat de Münster anar a un concert que feia a Duisburg. Ho havien decidit el dia abans, pràcticament, i se'n van marxar a les 12 del matí. Era una festa que es feia durant el dia, i anaven tots molt contents, una mica amb aquesta il·lusió de la joventut, i el que no sabien ells és que acabaria la festa en un drama, perquè acabarien tots en un túnel que els portaria en una rampa on no hi havia espai per tots. Va haver-hi un conglomerat de gent, van tancar l'accés al recinte del concert, i en canvi les entrades al túnel les van continuar obertes, i allí van quedar tots asfixiats. Hi va haver 21 morts i més de 600 ferits, entre els quals la nostra filla, que va morir allí.
Que tenia llavors quants anys?
22, n'havia fet 22.
Hi havia una altra noia catalana, la Marta de Cambrils, que no sé si eren amigues, si s'havien conegut aquí, allà.
Es van conèixer a Münster, tot just pel fet de ser totes dues d'aquí, i fins i tot van coincidir alguna vegada en l'avió d'anada i tornada per Nadal i això, i allà es van fer amigues. Eren les dues úniques noies de tots 21 morts que es coneixien. Tots els altres no es coneixien. Ara sembla estrany, però els pares dels 21 ens coneixem i amb alguns tenim molt bona relació. Els nostres fills no els van conèixer i nosaltres, en canvi, sí.
És que en 10 anys han passat moltíssimes coses, no? Paco, hola.
Hola, bon dia. Bon dia.
Una de les coses que ha passat i que s'estrena d'aquí molt poc és un documental que recorda tot el cas. I jo volia preguntar, no sé si, clar, al cap de 10 anys arriba un documental, això ajuda, diguem, veure que se'n recorden d'aquest cas, que és un cas que no cau en l'oblit, o fa mal?
No, mal no fa, mal no fa. Nosaltres tenim molt present a la nostra filla. La nostra filla la tenim dins del nostre cos com si fos una nena matriusca russa, i allà on tenim nosaltres va ella. I el documental serveix per veure què va passar pues, al judici, pues, un judici que va durar, el procés va durar 10 anys i ha acabat de forma desditjada, molt desditjada.
La Clara estava estudiant i, com tantes altres persones, va dir que se'n volia anar a fer un Erasmus a Alemanya, no?
Sí, ella estudiava psicologia, li hagués agradat anar a Itàlia, va mirar per anar a Bologna, tot just a més hi vam anar, però la facultat estava a una hora de Bologna, en fi, al final es va decidir per Alemanya, perquè allí la psicologia, que era el que estudiava ella, estava fent quart. Doncs Alemanya està molt valorada i això li va agradar. I va triar Münster, perquè Münster és una ciutat universitària, bàsicament està plena d'estudiants i és una ciutat amb molt d'ambient universitari.
Hi havia passat, em sembla, Paco, un any fantàstic a Münster i s'estava acabant, llavors, no?
Ella va passar un any iniciàtic. Ella estava enamorada d'Alemanya, de com funcionaven les coses, i deia, papa, no saps com funcionen aquí les coses, tot funciona molt bé, tranquil, que tot funciona molt bé. Pobreta, pobreta. Llavors, aquest any, pues, jo crec que va ser per ella un regal de la vida, però que va tenir pues, una finalització pues, molt tràgica.
I de fet era el final, ens deies que era com el fi de festa d'aquest any. Vosaltres l'anàveu a buscar al cap de pocs dies, no? Ja era per, diguem, empaquetar-ho tot i tornar cap a casa.
A la setmana següent. Però el 25 de juliol del 2010 rebem una trucada del cònsul d'Espanya en Düsseldorf, senyor Viturro, dient que la nostra filla havia mort a un festival. Nosaltres no sabíem que la nostra filla estava en un festival. Sí que havíem vist imatges el dia anterior, dissabte, per la tarda, d'un festival a Alemanya que havien mort diverses persones. I la Núria i jo pues, vam dir, menys mal que no està allí la Clara. Menys mal que no està allí la Clara, però què va passar? Pues que la Clara no va morir instantàniament, sinó que la van portar a un hospital moribunda i va morir el dia següent. I quan el cònsul es diu que ha mort la Clara, pues, jo per mi vaig tindre la sensació de que m'havien clavat una destral al pit i m'havien partit el pit en dues parts. Va ser tremendo, i a partir d'aquí agafa l'avió i passa els quatre dies més terribles de la nostra existència.
Quatre dies vols dir de fer papers, de repatriar el cos?
Quatre dies en el que allí tens que anar al cementeri de Duisburg a reconèixer el cos de la teva filla, tens que anar al lloc on va morir, tens que anar fent tràmits per la repatriació. Van rebre una trucada del president Montilla, que llavors era Montilla, de José Luis Carlos Rovira, lo mateix. Van rebre aquestes trucades de condolència i agafa l'avió a Frankfurt amb el fèretro de la teva filla en la bodega cap aquí. I al quart dia, pues, el funeral de la nostra filla a Tarragona i s'ha acabat tot. Quatre dies realment terribles, terribles.
Hi ha un memorial, he vist, no? allà a Duisburg, no? Que hi ha una frase en diferents idiomes, també hi ha en català, que diu l'amor no s'acaba mai.
Sí, és una frase realment bonica. Aquest espai és un espai que és privat i llavors es va reivindicar molt que es pogués mantenir. Al principi estava tal com va passar, l'escala i tot això s'ha deixat igual, la paret per recordar com era, però se va fer aquest memorial que ja fa...
Què vols dir privat? Que no el pot visitar tothom?
No, és privat, vull dir que l'amo ha donat permís per fer el memorial, perquè clar, això es va haver de negociar amb l'Ajuntament, ara ja no, l'Ajuntament se n'encarrega de mantenir-lo i s'ha encarregat també de posar les fotografies de tots els pares que han volgut, perquè en falten algunes, d'encarregar amb un escultor que fes aquella escala que està a la paret i a baix, i amb la frase que... I és un lloc que per nosaltres, bé, nosaltres sempre que anem a Alemanya...
I aneu molt sovint.
Sí, sempre. Necessitem anar-hi i si estem alguns dies hi anem més d'una vegada. És un lloc que per nosaltres és l'últim lloc que va veure la Clara i allí tots hi anem.
Cada any, el 24 de juliol, anem sempre i anirem sempre que tinguem salut... I allí se trobem tots, o la gran quantitat de pares, allí fem varios actes, allí pues se fem el corresponent aniversari, no? Aquell lloc per nosaltres, aquella escala per nosaltres té una capacitat d'atracció bestial, 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 bestial. Perquè pues, com diu la meva dona, pues, va ser l'últim tros de terra que va tocar la Clara, i encara que ens produeix molt de dolor de cor, n'hi ha un imant que ens atrau, i allí pues, fem l'aniversari cada any i anirem mentre tinguem salut.
Aquestes fotos que són d'aquell dia, com les heu pogut recuperar?
Sí. Aquestes fotos era una màquina de la Clara. La Clara portava la seva màquina i
ara... Sí, clar, era el 2010, per tant hem de pensar que no hi havia Instagram, no hi havia WhatsApp, vosaltres no teníeu comunicació regular amb imatges amb la filla, no?
La Clara no ha conegut WhatsApp. Sembla que WhatsApp es té tota la vida. No, fa 10 anys no havia WhatsApp. Llavors era la clàssica càmera petita i ella se la va portar i va fer fotos en el tren de Münster a Duisburg, i van fer moltes fotos, i aquesta càmera un any després de la tragèdia, una senyora, Connie Hendricks, d'Alemanya, pues se la va trobar, una senyora que se va dedicar a arreglar el lloc de la tragèdia per deixar-lo digne, i se va posar en contacte amb nosaltres i ens va donar la càmera.
Clar, el Love Parade, potser per molta gent no li sona aquest nom, un festival que va començar a Berlín, no? Una mica amb aquest nou Berlín de la reunificació, un festival amb moltíssima gent de música techno, llavors es va fer en alguna altra ciutat alemanya, i l'alcalde de Duisburg, jo crec que va haver l'oportunitat, llavors el 2010, de dir, escolta'm, que vingui aquí aquest any al festival i li donarem un nou impuls. I es va fer amb una estació antiga de tren, diguem, aquest lloc, una estació abandonada, no?
Sí. Efectivament, i aquí ve una de les espinites que nosaltres tenim clavades, i és que aquest festival no tenia mesures de seguretat. Una estació d'autobusos, de tren, petita, per albergar 1 milió de persones, això no era adient. Tenim que pensar que l'any anterior la Love Parade se feia a Bochum, una altra ciutat alemana. I l'alcaldessa de Bochum va dir que no donava el permís, que no havia mesures de seguretat. Malgrat això, l'alcalde de Duisburg, Sauerland, Adolf Sauerland, va estar molt pressionat pels poders econòmics, i era un tonto útil de la política, que n'hi ha molts, i llavors va signar el permís del festival de la Love Parade, malgrat que no havia mesures de seguretat. Tant és així que la seva població, Duisburg, estava tan enfadada amb aquest senyor que van fer un referèndum mesos després, perquè la llei alemana ho permet, per votar a l'alcalde, per tirar-lo fora. I efectivament, de 150.000 vots de persones que van votar, 129.000 van votar per fer-lo fora aquest senyor. I 21.000 restant no fer-lo fora. Tant és així que va perdre el càrrec i va entrar un altre que sí que no s'ha fet costa. El primer que va fer va ser demanar perdó en nom de la ciutat de Duisburg.
El documental que s'estrenarà ara al Festival Inèdit a Barcelona es veu l'arribada, no? Que havies d'accedir en aquesta estació antiga a través d'un túnel, un túnel gran, no? On hi ha imatges on es veu tots els joves que estan accedint cap allà. Després, quan s'acaba el túnel, surts a l'exterior, hi ha com una petita rampa, però res, molt curta, i allà és on es produeix el problema, perquè d'aquella rampa només en pots sortir a través d'una escala que havies de pujar un a un, pràcticament, no? I allà es produeix el tap.
Sí, exacte. En aquella rampa, per falta de mesures de seguretat, se va produir pues, aquest tap, i venia gent de diferents llocs, sortien, entraven sense senyalitzacions, sense res, i allí se va fer una aglomeració de gent tal que la pressió de les persones va fer que moriguessin les 21 persones per asfíxia, no per lesions, sinó per asfíxia, perquè se les comprimia la caja toràcica i això les impedia, les impossibilitava respirar i morien. De fet, jo tinc la teoria de que la nostra filla va morir perquè era baixeta. I per què dic això? Molt senzill. Perquè la seva caja toràcica estava baixa i la compressió li va impedir... Si ella té 10 centímetres més, la capa toràcica arriba una mica més amunt i no hagués mort.
De fet, nosaltres hem parlat amb una ferida que ens ha explicat, que era més alta que la nostra filla, que el cabell, com ella va aixecar el coll i va quedar la cabellera cap enrere, i la cabellera li va quedar enganxada amb el que tenia al darrere. Imagineu-vos com estaven, perquè la cabellera ella no podia estirar-la. Era una situació i totalment, bueno, una compressió inaguantable al pit.
Han passat els anys, es va fer un judici, em sembla que era l'any 2017, el desembre del 2017, que vosaltres hi vau assistir, a més es veu en el documental amb una xapa de la vostra filla, amb la imatge aquí al pit, amb una imatge molt, molt digna, anant al judici. No hi ha responsables, no hi ha culpables d'aquesta tragèdia?
No hi ha responsables. En primer lloc, no se va processar al Sauerland, alcalde, i a Schaller, amo de la presa organitzadora del festival. I al no processar-lo, el fiscal no el va processar, no van ser a la banqueta dels acusats. Això d'una banda.
A la banqueta dels acusats hi havia càrrecs de segona línia, diguem, tant de l'Ajuntament com de l'empresa.
Exacte. 10 persones, segones i terceres fileres, i comença el judici al desembre del 2017. N'hi ha una llei a Alemanya que diu que si als 10 anys un judici no té sentència, automàticament prescriu. S'acaba tot. O sigui, una cosa radical. Clar, els 10 anys s'acomplien el juliol del 2020. Nosaltres veiem que quedaven 2 anys i mig. La cultura nostra pues ens fa veure que en 2 anys i mig n'hi ha temps suficient per fer qualsevol judici, per complicat que sigui. Però bueno, aquí no. Aquí van fer el judici amb una parsimonia tan tremenda, i donaré 2 dades objectives. Primer,
perdona una cosa, o sigui, ara han passat els 10 anys,
sí,
i no hi ha sentència.
No, el dia 4 de maig d'aquest any el tribunal tanca el cas perquè, com està la pandèmia, com està a punt de venir la prescripció, i com n'hi ha moltes culpabilitats i els que estan processats tenen culpabilitat petita, tanquem el cas perquè no hi ha interès, perquè no existe interès en proseguir-lo, perquè ja no n'hi ha...
S'acaba, s'acaba.
De manera, ara, Paco Núria, que això ja s'ha acabat i no es pot tornar a reobrir mai més.
No es pot tornar a reobrir. O sigui, tots han resultat... Bueno, si no n'hi ha condemna, al contrari, pues és absolució. Ja no... La via penal està esgotada en Alemanya.
Impunitat total, impunitat total. O sigui, tenien 2 anys i mig per fer el judici i no han tingut temps. Jo no he anat mai a cap judici. El primer que he anat és el de la meva filla. I ho he trobat escandalós. O sigui, nosaltres començàvem les sessions, hem anat a unes quantes sessions, a 9:45 o a 10:00. A 11:00 esperava a fer un cafè. A 12:00 esperava a dinar una hora. A vegades continuàvem per la tarda i a vegades no. Si continuàvem per la tarda també fèiem una altra pausa. Em direu el que sigui, però no, mai cap sessió s'han fet 3 hores seguides de judici.
Ara penso en les paraules de la Clara quan us deia que a Alemanya tot funcionava tan bé, no?
Al contrari, Alemanya no és el que sembla.
Ells no volien que el seu país es digués que eren incapaços d'organitzar un concert o que ho havien fet malament, perquè com ho fan tot bé, és impossible que organitzin un concert malament.
Núria, de què us serviria que hi hagués uns culpables condemnats en el cas de la mort de la vostra filla?
Home, és que jo crec que tenim necessitat de saber què va passar i qui són els responsables. Perquè la nostra filla no va morir perquè va caure un meteorit. I amb ells els van conduir amb una ratonera. Allò era un espai, és un espai molt petit, i allí ells hi van anar voluntàriament perquè les entrades i tots els accessos estaven tots tancats, o sigui, ells no tenien possibilitat de marxar per un altre lloc com passava a Love Parade de Berlín, que era accés lliure. Allí estava tot tancat i controlat. Per tant, qui va decidir tancar-los i fer-los anar allí són els responsables, perquè ells no van fer res, no van fer cap imprudència perquè els passés això. I per tant, jo necessito saber-ho. De fet, intuïtivament ho sé, però clar, crec que la justícia serveix per això, serveix perquè jo no hagi d'anar amb un ganivet a matar amb aquests responsables, serveix perquè hi hagi una quan un fa alguna cosa tingui la responsabilitat, perquè ara resulta que si jo hagués tirat una pedra amb algú i hagués mort, com sóc una persona i l'altre és només una persona, sí que hagués hagut responsables, però aquí, com que són molts i és un judici bé tan complex, que no ho és en realitat, jo necessito saber-ho.
Des de l'organització del festival, des de la Love Parade d'aquest festival Tecno, s'han posat en contacte amb vosaltres? Us han dit alguna cosa ni en un primer moment?
Amb nosaltres d'inici no, no se van posar en contacte amb nosaltres. Nosaltres tenim l'amo d'aquesta empresa com una de les persones més responsables, però l'any que va començar el judici, el 2017, estàvem el 24 de juliol al lloc de la tragèdia, com cada any, i de sobte va vindre una senyora molt ben posada que volia parlar amb mi i què vol vostè? Pues vinc de part de fulanito de tal, de l'amo de l'empresa, i Rainer Schaller, i a ver si vostès necessitaven alguna cosa, perquè a ver si així no se fa judici. I és a dir, després de 7 anys venia a arreglar, entre cometes, la cosa, bueno, i a més en el lloc on havia mort la meva filla, i el dia que va morir la meva filla me va agafar un sentiment de ràbia, i naturalment la vaig tirar amb cartes destemplades. Vaig dir que per nosaltres el seu amo era el principal culpable i que no vinguessi a componendes de cap tipus.
Qui eren els altres nois que van morir?
Bueno, els altres nois eren tot nois i noies, bàsicament noies.
6 noies i 5 nois. La pugna per la vida, l'home és més fort.
Que bàsicament tots eren gent jove, només hi havia 2 que eren més grans, la víctima de la Xina, que estava casada i tenia un fill, i un altre que era advocat, que tenia 38 anys, però tots eren de 18 a 20 i pico d'anys.
Gent de tot el món?
Sí. Sí, bàsicament alemanys, però llavors hi ha la italiana, la mare italiana és la Júlia, era la víctima italiana, la mare italiana també és com nosaltres, reivindicativa, i som les... després Holanda, hi havia d'Holanda,
Austràlia, Xina, Eslovènia, i ja està.
Llavors, amb els pares, al principi aquesta reunió amb el president, doncs hi havia molts pares, però nosaltres hem fet un grupet de més amics, que ens han fet més amics, que tenim un WhatsApp, i ells han vingut aquí moltes vegades, i ens trobem, i bueno, ens fem costat, perquè això sí que té, dins de la desgràcia, si la Clara que es mor d'un accident de cotxe, per exemple, pues, bueno, nosaltres tindríem el dol sol, però dins de la desgràcia nosaltres, quan és l'aniversari, ens trobem tots allí, fem uns actes i ens donem suport. M'explico, tenim uns pares que encara que no ens entenguem, perquè parlem llengües diferents, i encara que doncs ens fem una abraçada, i ja, no sé, una de les vegades que vam venir vam anar a Montserrat, allí no cal dir-ho a ningú, tothom, ja vam anar a posar 21 espelmes. Si anem a algun lloc i espelmes, sempre posem 21 espelmes, és una cosa, no sé, fem aquestes coses que no cal parlar-ho.
Heu dit que la Clara era més aviat baixeta, que tenia un gran sentit de la justícia. Com més era la Clara?
la Clara tenia una gran virtut, que era l'alegria de viure que tenia. Tot li feia il·lusió. Fer una truita de patates, anar-se'n d'Erasmus a Alemanya, o anar a la platja amb les amigues. Era una persona amb una gran vitalitat. Això no li feia mai mandra anar als llocs. I tenia un grup d'amigues, era molt amiga de les amigues. Que les amigues, doncs, és un altre, uns altres que s'han quedat sense. Mira, l'altre dia vaig estar amb elles, perquè n'hi ha alguna que està fora, em truquen i anem a fer un cafè. I com l'enyoren encara, perquè era, sobretot, amb alguna érem molt amigues. I era una persona que sabia molt escoltar, potser per això feia psicologia. Li agradava molt escoltar, era molt oberta, era molt, li agradava molt viatjar, i mira, tenia aquesta gran vitalitat. Jo trobo que és el tret més important. Per altra banda, era desorganitzada, desordenada, impuntual.
No era puntual?
No, vull dir, quan torni d'Alemanya ho seré, perquè va estar a punt de perdre el tren. Va estar a punt de perdre el tren. I, de fet, quan vam anar a l'habitació...
Quin tren?
El tren que anava a Duisburg. És que van anar amb tren a Duisburg, des de Münster.
Al festival.
Al festival. I ella sempre arribava tard i va estar a punt de perdre. I em va agafar a última hora. En fi...
Paco, ara comença una nova etapa, no? Perquè s'ha tancat tota aquesta lluita judicial de tots aquests anys, ara ja no hi ha possibilitat de tornar a obrir el cas. Com l'encareu, aquesta etapa que s'obre ara?
Pues estic fent el recurs davant del Tribunal d'Estrasburg. Esgotada la via interna alemana, nos queda aquesta possibilitat. Però el recurs d'Estrasburg té molt poques possibilitats de prosperar per la senzilla raó que les estadístiques dels últims 10 anys diuen que solament un de cada 100 casos prospera a Estrasburg. Però tant la Núria com jo, pues, tenim necessitat d'anar a Estrasburg. Malgrat que Estrasburg no dicta més que sentències morals. Estrasburg no pot dir que se jutgi aquestes persones, aquestes 10 persones, fins al final, no, perquè si està prescrit, la prescripció és la mort, i el que està mort no es pot ressuscitar. Per tant, l'únic que pot fer Estrasburg és decretar per sentència que l'estat alemany ha vulnerat el dret de la família Zapatero Caminal a un judici equitatiu. Nosaltres considerem que no han tingut un judici equitatiu. Un judici que es tanca sense acabar i sense sentència, això no és equitatiu. És que no és ni judici. Aquí no hagués passat. Tenim l'exemple del Madrid Arena, que va passar 2 anys després i n'hi ha 5 condenats a 4 anys de presó i ha anat fins al Suprem. Llavors, nosaltres només volem d'Estrasburg que diguin que la justícia alemana, l'estat alemany, ha vulnerat els nostres drets a un judici equitatiu. Amb això tindríem prou. Una sentència moral, però clar, pot trigar 4 o 5 anys, doncs estarem 4 o 5 anys. Lo porto jo i lo portaré jo perquè considero que tinc aquest deure amb la meva filla i lo portaré fins al final.